Vera, l'operador de veritat, us ofereix el pop-up de Catalunya Ràdio.
La teva vida ja és digital. Viu-la al pop-up. Pop-up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom, tret de sortida avui a Catalunya Ràdio de la Setmana de l'Orgull. Per això avui hem convidat el David Ávila del podcast Ja m'entens. Ens farà un rànquing de sèries i pel·lícules inclusives i ho comentarem amb la Mariola Cubells, que ens farà rànquing de popularitat a les plataformes. Després de la consulta de dos quarts, avui parlarem amb Marc Asens, que és el creador d'una plataforma de transcripció d'àudios amb intel·ligència artificial. Però avui volem començar amb un regal per tots vosaltres. Alerta al telèfon, perquè regalem des d'ara 10 entrades dobles per anar a veure l'obra de teatre La Tendresa. És una comèdia romàntica d'aventures ambientada al segle XVI, inspirada en les comèdies de Shakespeare. Està escrita i dirigida per Alfredo Sanzol i la protagonitzen Laura Aubert, Anna Castells, Marta Pérez, Albert Prat, Jordi Rico i Ferran Vilajosana. Les 10 primeres persones que truqueu al 93 201 7474 us emporteu una invitació doble per anar a veure La Tendresa, però alerta, eh? Un dia concret i una hora concreta. Els que no pugueu a aquesta hora, no truqueu. És divendres 30 de juny a 8:45 del vespre al Teatre Poliorama de Barcelona. La Tendresa, això és el que necessitem ara mateix aquí al pop-up. Anem per feina.
N'hi ha que s'informen sempre amb Catalunya Ràdio. El món avui és digital, qui vulgui entendre el bé, que escolti el pop-up. Un circ on un algoritme et diu què has de fer. La Mariola et dona les eines per obrir la ment. I així funciona el món.
Som Pop-up Cat Ràdio a totes les xarxes.
Sona això, un petó entre els personatges d'en Xavier, en Jordi Boixaderes i l'Eugeni, el Pep Torrents. Està acreditat com el primer petó entre dos homes que es va emetre en una sèrie de TV3. Es va poder veure l'any 1990 a Poblenou, el 94. La sèrie també va convertir la cadena en pionera a l'estat espanyol en la producció d'una sèrie de ficció diària. La sintonia de Poblenou és obra de Josep Maria Quitflus. Ara ens ho confirmarà, però saludem a la dona de les plataformes.
Mariola Cubells. La tele que es mira a les xarxes.
Hola, Mariola, com estàs?
Dinarès, què tal?
Avui rànquing i rànquing, eh? Rànquing contra rànquing.
He de dir-te que l'audiovisual és fonamental per a quasi tot, però per a la lluita de col·lectius que mai han estat representats en imatge, no és que siga necessari, és que no hi ha un terme que ho expliqui.
Home, i ara quan dius el 1994 per primera vegada hi va haver això, dius, una mica sí que hem guanyat, no? Anem una mica millor, no?
I tant, però sense aquesta gent que es va atrevir a fer-ho contracorrent quan ningú ho desitjava, a veure, és que això és molt important també, sense aquesta gent no estaríem així. Estic convençuda d'això, convençuda.
Bé, ara anirem al rànquing amb una persona que en sap moltíssim d'això, però abans, esclar, s'acaba de confirmar una notícia oficial que al matí de Catalunya Ràdio el farà Ricard Ostrell.
Bueno, jo m'acabo d'entrar
també. Ricard Ostrell entre Marioles, perquè tu tens una connexió amb ell i jo també he tingut una connexió.
El felicitem des d'ací, jo m'acabo d'enterar, Ara li anava a enviar un WhatsApp dient-li que m'he tinga que enterar.
No, això ha estat bé. Jo trobo que ha estat bé la manera com ens hem assabentat. Hauria
total
de ser sempre així.
Total.
A través dels butlletins informatius de Catalunya Ràdio, bueno, saber quins són els canvis.
Notícia, el felicitem des d'ací.
Jo felicito molt el Ricard Ostrell perquè jo crec que, així com hi ha gent que té una... O sigui, jo el que vull a la meva vida professional és això, jo crec que és això el que volia el Ricard Ostrell. O sigui, tota la vida ha volgut fer el matí de Catalunya Ràdio, per tant, ho ha aconseguit i doncs això, que tinguis molta sort, Ricard, t'ho diem des d'aquí les Marioles. Avui tindràs competència pel rànquing perquè, com hem dit, els dilluns són dia de continguts audiovisuals, però a més avui comencem la setmana dedicada a l'orgull LGTBIQ+, així que parlarem de sèries i pel·lícules poc conegudes i que no ens podem perdre. David Ávila és el director del podcast Ja m'entens de Catalunya Ràdio, un podcast que fa temps que camina, que va ser també molt irruptiu i que fa temes molt interessants, això, a poc i que els pots escoltar quan vulguis. David, hola, com estàs? Benvingut al Pop-Up.
Molt content de que m'hagueu convidat avui aquí al Pop-Up. I estic molt content també d'estar aquí perquè, clar, d'una certa manera també col·labores al Ja m'entens, perquè si els l'escoltin al podcast sabran que quan parlem de llibres, una de les veus, i ho dic de debò, una de les veus més boniques d'aquesta casa sempre em posa un petit fragment.
Mira, ara em podria dedicar a fer audiollibres. És una altra branca que podria obrir dins del terreny. No, audiollibres també.
No, doncs tens...
És veritat. M'agrada fer-ho, és xulo fer això.
Doncs sempre que et passa després amb les músiques i tal, que la gent ho recuperi i vagi a escoltar la teva veu posant a tot tipus de llibres sobre pedagogia, narrativa...
Alguns difícils, perquè té la prova. I gràcies per això, per
no,
les paraules.
A tu.
Una cosa, abans de començar també, David, o sigui, això de les lletres, tenim un problema, o sigui, cada vegada hem de posar més lletres i no saps si has de dir...
I fins i tot hi ha gent...
Ara hi ha gent que posa una A.
Sí, fins i tot hi ha gent que em diu això, s'hauria també de posar la A i tal. Hi ha gent que fins i tot diu que possiblement s'hauria també de dir el col·lectiu queer, no?, que ho engloba tot. Hi ha altra gent que diu, és que clar, s'invisibilitza tot tipus de lletres...
Ja, però
hem de trobar una solució, hem de fer alguna cosa.
Algo, perquè tu,
cada vegada és un problema, a la ràdio. Tu vols ser inclusiva, però és que...
I sí, s'ha de trobar un terme concret, una paraula concreta que es puga dir, han d'arribar a un acord.
Jo avui, quan he avançat el programa a les xarxes, he dit, farem avui pel·lícules i sèries inclusives. No sé si...
Clar, però, inclusiva...
Clar, però inclusiva també pots parlar de la diversitat social. Clar. O de la diversitat...
Però que també ho són.
Sí, però no és ben bé el mateix.
No.
Clar, però la Mariol Cubells ha dit una cosa, que les sèries han sigut molt importants, però, i m'agradaria dir que també han sigut molt importants perquè, clar, per la boda Poblenou es va estrenar el 94. Jo fins als 12 o 13 anys no vaig trobar sèries o pel·lícules que parlessin de mi, i fins al gairebé als 30 anys no he trobat sèries o pel·lis que parlessin de mi sense que hi hagués un drama social pel mig.
Clar.
Que el fet de ser gay no fos una tragèdia. I crec que també és molt positiu, doncs, veure una sèrie com Smiley, en la qual una parella tenen tot tipus de problemàtiques, però la problemàtica en si no és que siguin gays. Escolta, hem fet un pas totalment endavant i s'ha d'aplaudir.
Bé, clar, tu et deu passar una mica com a les dones de la setmana del 8M, no? Que aquests dies hem fet petar l'agenda.
Sí.
Començaràs a fer ruta per programes de Catalunya Ràdio, evidentment, ja que tens un podcast d'això, i llàstima que sigui necessari encara que haguem de fer una setmana, però és necessària realment.
Sobretot perquè, mira, fa uns dies un dels candidats a presidir el govern, Núñez Feijóo, en una entrevista va dir que la primera cosa que faria seria derogar la llei LGTBI i la llei trans. Fa 15 dies hi van haver-hi unes agressions brutals al metro de Barcelona i ningú va fer res. Ningú. També aquest cap de setmana se n'han sentit d'altres agressions. Per tant, és molt important que encara ara es puguin difondre aquest tipus de continguts, perquè encara queden molta ment per obrir i molta pedagogia per fer.
Aneu a catradio.cat/podcast i allà hi trobareu el Ja m'entens, no? Que ja és, no sé quants capítols porta.
Avui
ja
gravarem el 83. La setmana passada vam emetre un, que també és molt xulo, que vam parlar sobre els camps de concentració i com vivien les persones LGTBI als camps de concentració, i també arrel de la sèrie
La noche te fía, sí, que és meravellosa, per cert.
I clar, també vam explicar amb documentalistes com vivien les persones LGTBI, sobretot els homosexuals, perquè eren uns camps de concentració on s'enviaven homosexuals pel simple fet de ser-ho, com es vivia a Tefía, a Fuerteventura, que era d'una barbaritat i una cosa que fa esgarrifar.
Que dur. Mira, t'hem demanat un rànquing i dius, en aquesta llista no hi són les molt conegudes, és a dir, passes de Smiley, de
Hestopper
o It's a Sin, que són les típiques que et sortirien, no?
Sí, però no per res, perquè bàsicament tothom ja les ha vist o tothom ja les coneix. Per tant, crec que ha de ser molt més interessant poder-vos fer tot un seguit de recomanacions de pel·lis i sèries que crec que a tots ens agrada descobrir coses.
Doncs la primera que ens recomanes és a Filmin i es diu Animals. O Animals.
Animals. Bueno, és belga Es va estrenar l'any 2021 i ara us dic una cosa, és una pel·lícula. Sabeu que ara amb el consum audiovisual és molt difícil que quan acabes de veure una sèrie te'n recordaries de la sèrie que vas veure fa 15 dies?
No.
Diries, vale, sí, vaig veure tal sèrie i me'n recordo que em va agradar o que no em va agradar, però no me'n recordo de la trama. Aquesta és tan difícil que se us oblidi la trama. Un noi marroquí de Bèlgica arriba i se'n va a veure els seus pares. Clar, allà, a la festa d'aniversari de la seva mare. Allà es troba tot de família que li diu tot tipus de preguntes que ens han fet a nosaltres, de què, com és que no tens nòvia i què estàs fent a la teva vida que no apareix la parella i tal. Fa el pas i hi ha una baralla. Ell decideix anar a un local d'ambient per, bueno, per esvergir-se d'aquesta bronca familiar. Allà es troba amb un company de classe i puja amb el cotxe. A partir d'aquí passaran tot un seguit de coses que fan fredor, però sobretot et serveix per posar-te en la pell de gent que ha patit agressions i fins i tot et pot recordar
que dura, no?
Tot tipus de casos que han passat a l'estat espanyol. Molt dura, molt. Té una de les escenes brutals, duríssima, que jo he vist al cinema. Vull dir que...
I està basada en fets reals.
Està basada en fets reals.
Bueno, clar, sí, que és veritat, passa cada setmana jo.
Sí. No, però està basada en un cas... Està basada en un cas real. I també hi ha la part en la que veus l'agressor. Com algú que ha sigut capaç de fer unes brutalitats tan bèsties, l'endemà se'n va amb una boda tan tranquil.
Tan tranquil com si...
Com si no hagués passat res.
El perfil, que fort. Venem una altra recomanació del David Ávila, Pride.
Pon el nombre aquí y la organización que representas en este caso.
Lesbianas y gays apoyan a los mineros.
Por supuesto.
Estoy esperando que me aclaréis algo sobre las lesbianas.
Uy.
Es algo que me dijeron en el mercado.
Dejemos que se instalen antes.
Recaudamos este dinero porque queremos ayudaros.
Todo irá bien en cuanto empiecen a alternar.
¿Qué demonios estás haciendo?
Solo hablaba con Kevin.
Sal y busca un gay.
Aquesta es pot veure a Filmin i a Movistar, no?
Està basada en uns fets reals, també, dels orígens del col·lectiu LGTBI a Anglaterra, en la qual també volien que, clar, és que situem-nos en fa uns anys. Les persones LGTBI eren mal vistes. No estàvem acceptades per la societat. A la televisió, Mariola, no sé si te'n recordes, el missatge habitual era antes muerto que un hijo maricón.
Bueno, la televisió i a la vida, sí.
Sí, no, però vull dir que aquests missatges s'enviaven tal qual. I clar, doncs el col·lectiu LGTBI a Anglaterra, l'any 84, una de les coses que va voler fer era, doncs el que ens hem de fer és unir a una causa social perquè aquesta gent ens accepti i aquesta paraula que no m'agrada gens, que és que ens toleri.
Sí, saps? Sempre em fa molta gràcia aquesta paraula.
Bueno, ningú ens ha de tolerar. Exactament. Res, vull dir que, saps? Doncs se'n van anar a Anglaterra amb un conflicte, amb un poblet petit, que tenien un conflicte amb Margaret Thatcher sobre les mineries, i clar, te'n vas a topar amb un lloc amb el qual el masclisme està a l'ordre del dia, però clar, vas tenint un seguit de gent que t'està ajudant a la teva causa social. Per tant, les masses piquen.
Amb la llista que fas, que hi ha moltes coses a Filmin, perquè són, suposo que són més pel·lícules com d'autor o sèries més d'autor, perquè presentes també Fràgil, no? De Filmin, sí. És una de les propostes també, que és canadenca.
És una proposta canadenca. Abans parlàvem de referents, no hi han thrillers, o no hi han gaires thrillers que siguin de temàtica LGTBI. Però sobretot, una de les lletres del col·lectiu, que no penso dir, perquè seria un spoiler com una campana.
Ah.
Un noi arriba al poble. És el fill de la primera ministra o de l'alcaldessa. Ara no me'n recordo.
De la diputada del poble.
De la diputada del poble. I allà es fa amic d'un dels familiars dels servents. El que passarà a partir d'aquí, pensareu, val, ja començo a lligar caps. Pot ser,
pot ser,
no.
Pot no.
Ah.
Però allà descobrireu coses que us deixaran amb la boca oberta. És un thriller que val moltíssim la pena i us el recomano moltíssim.
Després una altra proposta que fas, que és a la plataforma RTV Play.
Buenos días, me llamo Carmen y soy vuestra profesora de interpretación. Os voy a pedir que para la próxima clase preparéis cada uno un monólogo, una presentación de vosotros mismos donde os desnudéis completamente.
Es diu Ser o no ser i és catalana, no? Una producció catalana.
És una sèrie de producció catalana, es pot veure a la plataforma de Ràdio Televisió Espanyola, està escrita per Coral Cruz i dirigida per Marta Païssa, totes dues catalanes, i també protagonitzada per un noi trans, l'Ander Puig, que alguns de vosaltres el recordareu per l'última temporada d'Élite.
I m'anè molt, esta sèrie. Jo la vaig veure, no va tindre la vida que jo volia que tinguera, però la recomane, així ho vale parlar.
Sí, la vam dir. Aquesta.
I és la història d'un noi trans que arriba a l'Institut del Teatre i que, clar, ha de fer el pas de sortir de l'armari i explicar a tothom que és una persona trans. Clar, a partir d'aquí també no s'explica no només des del drama, que també es fa un pas més i també veiem com s'enamora, com conviu amb els companys, i és una història molt bonica. I la bona notícia que us vull donar és que ja està gravada la segona part i que està al caure a Ràdio Televisió.
Clar, amb tot això que estàs fent, la proposta, Maria Alcovells, la gràcia també seria que tot això fos transversal i que evidentment són produccions que pot veure tothom.
Sí, però malauradament els productes de temàtica LGTBI al final moltes vegades ens els acabem mirant nosaltres, que són coses que ja en sabem, però està molt bé que hi hagin aquests continguts, perquè mira, si van arribant a tot tipus de públics, molt millor. El fet de que, per exemple, programes com First Dates o fins i tot el Sálvame, que han parlat de continguts de temàtica LGTBI, que el presentador sigui obertament homosexual, també han fet que molta gent, que molts públics que no mirarien aquestes sèries s'hagin obert
i programes d'entreteniment tipo Drag Race,
sí, també.
Programes d'entreteniment on tu trobes a gent com los Javis sent jurat, és a dir, esa normalització, esa visibilització amb normalitat de persones gais en la televisió és importantíssim.
És que ara el que passa és quan hi ha un producte que no hi ha diversitat, et canta, o sigui,
canta,
al revés, o sigui, ho mires i dius: com pot ser que sigui tot tan normatiu?
Claro, igual
no?
Que ens canten els panels estos quan tu trobes en un congrés sense cap paritat.
Tot homes,
no?
Llavors,
abans això no ens
crida molt l'atenció, ara,
i ara sí.
Doncs mira, és una de les coses que, si hagués de fer autocrítica del programa, vas fent les peces de vull entrevistar aquest autor, vull fer tal pel·lícula, saps? I no te'n vas adonant i tens totes les peces del puzzle que t'ha quedat un programa ple d'homes. I no, ens hem d'esmerçar a que les dones del col·lectiu... I ahir és l'intent, de dir: ostres, doncs truques a tal investigador, a tal centre, i et diuen: vull tal investigadora que ens expliqui sobre... I et diuen: no, tenim, ara m'ho invento, en Manel, que ens...
Un noi.
I dic: no, ha de ser una dona, sí. perquè les dones...
Ho hem de fer.
I ens hem d'esmerçar a que les dones, tant del col·lectiu com que no, tinguin molta més presència als mitjans.
De TV3 recomanes Barcelona fora de l'armari.
No ens hem d'amagar més. Per tant, prou a peu de carrer i tot vidre. I així va ser.
Us sorprendríeu, no?, la quantitat de gent jove que ve desconeguent absolutament tot, pensant-se que ja està tot fet.
Cap persona que pateixi una situació de LGTBI-fòbia que tingui molt clar que té tot el suport fins al final. O sigui, amb això ho tenim garantit.
M'agradaria que en un futur, ja pogués ser no massa llunyà, un gailespol desaparegués.
Doncs és un documental, no?
És un documental que es podrà veure al Sense Ficció, el segon passe. Ara, disculpa'm, no em sé ben bé l'hora, crec que serà sobre les 11:15, 11:20.
O sigui, no és el primer, sinó que és el segon de Sense Ficció. Això demà, no?
Sí, demà, també per reivindicar el dia de l'orgull LGTBI. Però està molt bé perquè és un documental que l'han creat tres nois, dos nois i una noia, l'Ivan Pàmies, el Toni Torbellino i la Belén López, i és un documental que explica la història del col·lectiu LGTBI, però a Catalunya, a Barcelona. Clar, una de les coses que molta gent no sap és que a Barcelona hi va haver la primera manifestació LGTBI, en aquell cas va ser la primera manifestació gai-lèsbica, i en la qual hi havia la primera fila les dones trans que es van partir la cara per nosaltres. I ara ens toca a nosaltres recolzar-les amb tot el fet de la llei trans. I és una cosa i és un documental que posa molt en valor tant les entitats, totes les tipus de persones que han ajudat al col·lectiu LGTBI, però amb la visió catalana i des de Barcelona.
I de pròximes estrenes, Elsa, el 14 de juliol a Filmin, és un curt, no?
És un curt en el qual explica la visió d'una nena trans i com també té la problemàtica amb la seva família i com hi ha d'encaixar aquest trànsit que s'ha de fer. I està molt bé perquè, primer, està dirigit per el català Albert Carbó i està protagonitzat per Vicky Luengo, Mercè Llorenç, Isabel Rocati o la Iria Saura. I està molt bé perquè, clar, ara que hi ha aquest debat sobre els cossos, sobre el trànsit de gènere, està molt bé que es pugui plantejar de dir, escolta, el trànsit de gènere no vindrà explotat perquè hi hagi una llei trans, sinó que hi ha moltes persones, i fins i tot menors d'edat, que no se senten amb el seu cos assignat al néixer.
Escolta, és que diem, fes una llista i fas una llistassa.
Sí,
no cal que les comentem perquè anem fora de temps, però apunteu les altres que ens has dit.
És que t'he posat totes les lletres del col·lectiu.
Clar, que bo,
clar, però clar, veus? És que...
Human Rights a Filmin, Demà ho deixem a Filmin, La fragància del primer amor a Filmin també, veus a Filmin que
Filmin té una sensibilitat especial.
Sí. I són algunes de les propostes i si no només voleu veure ficció sinó també, bé, de fet moltes d'elles estan basades en fets reals i voleu escoltar, tenir converses tranquil·les, doncs això ja sabeu, aquest podcast del David Ávila, el Ja m'entens.
Moltes gràcies per convidar-me.
Espera, que a tu també t'agrada molt el tema de l'audiovisual
i tant.
Per tant, entrem al rànquing de la Cubells, va.
Top i tendències. Rànquing de popularitat. Què estem mirant a les plataformes digitals, Marioles?
Va, anem a veure quin és el rànquing. Jo he vist bastantes coses, a veure si sóc com el poble.
De dir que nosaltres sempre fem este rànquing, que no és el nostre rànquing, és el rànquing fetent de les plataformes. És a dir, no és el que nosaltres veuríem o el que a nosaltres ens agrada. Anem a Netflix, les pel·lícules. A través del mar, que surt la teua cançó.
L'amor fa calor. M'encanta, Renata Boy Clara.
En el top 1, és imbatible, està en el top 1 en Argentina, o sigui, és una passa.
No sabeu la il·lusió que em fa que a la ficció hi hagi tanta música en català, o sigui...
I tant.
I a més que està voltant el món, llavors, aquestes músiques. Jo quan veig una ficció dic, mira, posen aquesta cançó en català, dic, m'encanta.
A mi m'agrada sentir-la en català i que catalans, que no se saben que són catalans, estiguen fent, perquè em va passar l'altre dia amb una ficció també, que està al Mar Seguí, amb una cançó que m'encanta. És un tio d'ací,
sí.
M'encanta.
Escolta, mira, a través del mar, jo vaig veure crítiques de tot arreu, que és boníssima.
No, boníssima no és, Mariola. Boníssima no és.
És que jo vaig dir que això sembla... Clar, que és la continuació d'aquell de l'amor a la ventana, no sé com es deia.
A través de mi ventana.
És massa adolescent, pel meu gust.
La meva filla la va veure ahir i va dir, mama, això què és? Diu, ja està. Però bueno, és una pel·lículeta per a un públic molt concret, per a una... Bueno,
sí, però per exemple, jo que miré Élite, mira, jo no sóc adolescent ni més o menys, però a través del mar...
Élite la primera, perquè després ja la cosa...
A través del mar l'he trobat una miqueta...
Sí, és un producte...
I tu, David, l'has vist?
No l'he pogut veure, però el que et volia preguntar, Mariola, en el teu cas, que la teva filla seria com el target, sí. Li va agradar o...?
No, per això t'ho dic. És de veure que la meva filla està hiperestimulada en el sentit este audiovisual. I ella veu les coses sabent, té un filtre ja en la mirada, que no sé si és bo o dolent, que li aprofita per veure-ho sense que li afecte, no sé com dir-ho. És a dir, ella ho veu i veu que no és un producte... redó, que no és un producte bo en el sentit...
A veure, fa estiu, és una pel·lícula per estiu.
Exacte.
O sigui, fa estiu
ja està ben feta,
i visca
ja
la vida, fa estiu.
Missió de rescate. Jo no la vaig a veure en absolut. O sea, és que ja...
És igual, doncs ja està.
No.
Missió de rescate. Una imatge per creure.
Tampoc la vaig a veure, només la cara.
Són les tres pel·lícules més vistes aquesta setmana a Netflix.
Sèries. El passado no duerme.
Què és això?
Vos imagineu, pues és un thriller... on algú, estes són els títols estos que ja ho dius tot, no? Que està clar que és algú que a la que una dona a la que perseguís el seu passat.
Ara que dius això del passat no duerme...
És el que anava a dir, pot ser el present, perquè avui tot Catalunya no ha pogut dormir d'aquesta calorada terrible que ha fet.
No, però jo el que anava a dir és que no sé per què ara hi ha com una moda en ficció que és fer flashbacks. O sigui, el primer capítol, el segon no sé què, perquè això per què ha passat? I em fa una ràbia fins que no arriben al lloc que han començat,
bueno,
et vas xupant.
No duerme, el passat no duerme, la veuré com a voltes jo amb la meva filla també diem... Carlota, veiem una merda en la tele.
Juntes? Veiem una merda juntes?
Vinga.
També hi ha moments per la merda.
A tu no et passa? Bueno, no. Black Mirror.
Black Mirror.
Perfecte. El primer, sobretot. He de dir que vaig per el quart. El
I els
segon,
altres són fluixets.
M'ha donat igual. El tercer m'ha donat una miqueta igual també. I el quart m'ha agradat. Estan bé. res com el primer.
Com res la primera com... temporada.
Ens ha agradat. El primer aquest ens ha agradat.
El que surt la Bea Segura.
Hi ha gent que sí, no li ha agradat. Eh? Sí, cada cop surt la Bea Segura. Sí, jo em vaig quedar. Molt bé, Bea.
I després està La Caza, que és el que ja vàrem parlar, que continua en el trending topic, és la sèrie de televisió espanyola, i m'encanta que estiga a Netflix petant-lo, perquè a televisió espanyola va passar més o menys desapercebuda, encara que no va anar mal.
I ha tingut aquesta segona vida. Jo estic contenta per l'Alan, que està triomfant a La Caza.
I ara anem a HBO.
HBO.
Canta també Max. El títol de la primera, que és Possessión Infernal, El Despertar. Tampoc la veuré.
Sofía y la vida real.
Doncs mira, este és el doc que ha fet David Trueba i Jordi Ferrerons, el Ferrerons de TV3. Sí. Bueno, no sé si continua en TV3.
No, era a TV3, sí.
Llavors, he de dir-vos que jo l'he començat a veure i m'esperava més coses, m'esperava més, una cosa més contundent, és a dir, perquè clar, és una retaïla de declaracions de gent que està al voltant i que, però l'he d'acabar de veure, perquè Mariola, només he vist el primer.
I Mariola, no tens la impressió que ja arriba en la qual ja hem vist la docusèrie de Salvar el rei, la de la Corina, i ara arriba aquesta també, en part la de Bàrbara Rey.
Una mica empanats, no? Sí.
No, ja és una cosa brutal. I no teniu la sensació de que és tot per salvar el rei actual?
I tant, sí, sí, sí.
Clar,
sí, sí, sí.
Una neteja de, sí, dir, una maquillatge.
Sí, de dir, allò estava fatal, però
guaita,
i la tercera més vista és una gran sorpresa, que jo de cop estava fent allà...
Una sorpresa?
Sí, no, perquè jo estava mirant... Vaig a HBO, que fa temps que no puc veure, perquè els que ho mirem a través del Fire... del pin d'Amazon, com que Amazon no s'entén amb HBO, no pots mirar-ho a través de la interfície d'Amazon.
I l'altra cosa que no té HBO, que és que, per exemple, a mi m'ha passat d'estar al tren i dic, va, doncs miro un capítol, i et diu, no, si no tens wifi no pots...
Sí, HBO té diverses coses. Llavors, clar, vaig dir, avui vaig a fer HBO. I de cop veig, ai, això no, potser no ho he vist. I surt, efectivament, aquesta cançó que m'encanta.
Ah, clar.
És boníssim el començament d'aquesta sèrie, amb aquesta música que és un duet entre l'Elton John i la Britney Spears.
Total, m'encanta.
Xulíssim. I llavors, però, podem explicar aquest moment de la sèrie? Tu l'has vista?
Sí, però no la pots explicar.
Ai, m'encanta.
Fet spoiler, no pots.
Que... És que
no
em vaig sentir com molt reconeguda. Mireu,
no
i penseu en mi.
La cosa és, sabeu és que
sortir estàs... en plan matadora cap a l'habitació.
Exacte.
I trobar-te algú sobre el llit.
Sí, vàries.
Però
no
totes
una,
surten
dos.
Matadores, totes surten matadores.
No, la cosa és que sabeu que és la segona part de la segona part de Sexo
de
Nova
Sexo
York.
De Nova York, dir, and i, just like
bueno,
that.
Està bé.
Està bé.
Jo me les he papat sempre... tot el que té que veure. Fins i tot les pel·lícules que mira que eren dolentes.
Jo m'ho he mirat tot. Doncs.
Jo m'ho he mirat tot.
Ara però perquè ens ho mirem pels looks.
I tant.
Això és així de frívol. Però
pensava que diries, ens ho mirem per feina, perquè clar...
No. També, sí.
Escolta, ràpidament, Filmin, l'orquestra.
Molt bé. Un crimen argentino, molt bé. I Doctor en Alaska, molt,
encara
molt
està Doctor
bé.
En Alaska,
Doctor en Alaska porta mesos.
No és que no sé quantes temporades té Doctor en Alaska, però deu tenir unes quantes, perquè la gent que l'està mirant i per això fa tant temps que està en el rank. Clar.
Escolta, i en TV3, banda del Telenotícies, i com si fos ahir, hi ha una cosa que no he vist, però me l'ha recomanat molta gent, i és una obra de teatre que es diu Escape Room,
del Joel Joan.
Sí, però que no l'he vist jo.
Sí, la van passar per la tele, clar, i ara la podeu veure també, si voleu, el 3 a la carta.
Ah, doncs mira, doncs la veuré,
I a Prime Video?
I a Prime Video, John Wick 4.
Ui, estan jo no fent una publicitat d'això brutal.
Jo no he vist ni la 1, ni la 2, ni la 3, com per veure la 4.
Hi ha fans d'aquesta sèrie, per això.
Culpa mia, que també l'he vist per culpa teua. Perquè tu em vares dir que l'havies vist.
I què?
Mare de Déu.
Però jo no vaig dir que fos molt bona.
No, però jo dic, bueno, pues si l'ha vist la Mariola, jo també la veuré. I me la vaig passar
però jo
també
miro merdetes,
en una vesprada tonta.
Va, i el pacto.
El pacto, que no sé ni de què va.
Doncs escolta, va, avui ja veieu que teniu temps per mil coses aquest estiu de poder veure sèries. David, moltíssimes gràcies. Mariola Cubells també. I avui estem fent llista de comptes a xarxes socials que vellin pels drets LGTBIQ+. Digues els comptes del Ja m'entens.
El compte de Twitter és Ja m'entens CR i clar, allà ens poden seguir, posem tots els continguts, però no només posem els continguts, sinó que intentem també les notícies i que també les notícies que s'han tractat o fins i tot els programes que s'han tractat tant a Catalunya Ràdio com a TV3, doncs fer-ne referència i que la gent també trobi també un petit espai també per poder-se informar.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Doncs fem una pausa i us direm alguns contes que heu de seguir, farem crònica de xarxes i després us presentarem una plataforma que sí, ja ho he dit, la consulta. Després, una... És que m'estan parlant. Després, una plataforma que es diu Happy Scribe, i el que fa és això, està fundada a Barcelona, i el que fa és transcriure àudio a través d'intel·ligència artificial. Som-hi.
Pop-up amb Mariola Dinarès. Tu també ets gent pop-up. La consulta de dos quarts.
Fem una llista col·laborativa entre tots de comptes a xarxes socials que vellin pels drets LGTBIQ+. Sílvia Creus, bon dia.
Hola, bon dia, Mariola.
Va, diguen 4 i els altres els aneu mirant les nostres xarxes socials.
Molt bé, per exemple, ens diuen Observatori contra l'Homofòbia, que és @OCL-H. També el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, que és @FAGC-Catalunya. L'Orgull, que és de l'Hospitalet. O, per exemple, també Joventudes Plataforma Trans, que és @JubPlataTrans.
Doncs bé, aquests són alguns dels molts comptes que estem recopilant i compilant a través de les xarxes del Pop-Up. Som Pop-Up Cat Ràdio a tot arreu. Comença la Setmana de l'Orgull amb etiquetes com aquest hashtag Pride, Orgullo 2023, Orgull, i també el hashtag Pride 2023.
I Twitter encara parla del grup Wagner i de Rússia, de programes de tele com Lo de Pedro, Conexión Honduras 17 o Drag Race Final, i segueix les notícies sobre l'estat de salut de Carmen Sevilla, que als seus 92 anys és a l'hospital en estat greu.
El Barça anuncia a xarxes el fitxatge de Gundogan.
I ell, a la seva xarxa, s'acomiada del City, de la seva afició, amb un vídeo d'agraïment. El City també s'acomiada d'ell i saluda la del Barça amb un hola culés, que està encantat de venir i que força Barça. Entre dijous passat i ahir, Gundogan ha passat de 6,3 a 6,6 milions de seguidors a Instagram. I ara mateix, segons Trendsmart, hi ha 70.000 tuits mencionant el seu nom. Cada vegada que ho refresquem, Va pujant. O sigui, que això vés a saber on acabarà.
Doncs bé, de moment això, trending topic Gundogan. A falta de futbol d'èlit, la xarxa s'enganxa a un partit de segona B.
Sí, el partit en què el filial del Madrid i l'Eldenc es jugaven l'ascens a segona i que van guanyar els d'Elda, i ha fet tendència a Elda, Eldenc, segona divisió, noms de jugadors i el de Raúl González, la llegenda madridista que entrena al Castella. També està trending topic Real Madrid TV, i és que el partit es feia des d'aquest canal i molts tuiters van descobrir indignats que els locutors de Real Madrid Televisió van a favor del Madrid. Lògicament. Per cert, que si poses Eldense al cercador de Google, la pàgina s'omple de focs artificials.
Ah, sí? Que bé.
Sí? Sí, sí, sí.
I acabem amb un vídeo musical viral protagonitzat per un gat.
Sí. Aquest vídeo no és nou, eh? Fa força temps que corre, però ara ha tornat a córrer després que el poeta i dramaturg hispano-canadenc Ernesto Filardi, que té més de 40.000 seguidors a Twitter, l'hagi compartit amb aquesta explicació. Diu, algú puja un vídeo a TikTok dels sorollets que fa el seu gat bevent llet. Un senyor de l'Uzbekistan hi posa música, més músics s'hi uneixen en un mashup increïble i acaben fent un dels millors vídeos de la història d'internet.
Sílvia, aquest vídeo te l'has dedicat a tu mateixa, no?
Una mica. Sí, sí. No sé tu, però jo m'estaré tota la tarda cantant la cançoneta.
Però nosaltres ja fem això, no? Ja ho sabem que no és nou, perquè la gent que està molt, molt a l'última de les xarxes, de vegades quan veu alguna cosa que es posa a la tele o diuen a la ràdio, no, això ja ho sé, això ja ho sé, això ja ho sé, clar, però qui sap, d'aquí uns anys torna a ser viral el mateix, com està pensant en una cançó de la Jane, que és Makeba. És una cançó que el 2016 es va llançar al mercat i ara tothom l'està posant a TikTok i a Reels i no me'n puc fer desfer d'ella. De fet, avui explicaré què és Makeba i qui és Jane a Independents d'ICAT en la meva visita dels dilluns a les 6 de la tarda.
Va. I també, perdona, Mariola, ara que parles de TikTok i tornant al meu terreny dels gats, s'ha fet molt viral un senyor que es representa, que ensenya idioma gatúfalí, perquè parlis amb el teu gat. I hi ha tot de gent, s'han viralitzat els vídeos de TikTok, s'han viralitzat també a Twitter, i hi ha tot de gent que penja els resultats d'intentar dir al seu gat, vine, que és... Eau! Jo ho he intentat i confesso que el meu fill i jo ens vam acabar cridant l'un a l'altre entre la cuina i el menjar.
Però,
i els gats.
Vigileu que tal i com van els algoritmes i les xarxes socials, si només feu que mirar vídeos de gats, la vostra bombolla digital serà molt gatuna. O sigui, no,
doncs mira, millor. Gats. Saps què et dic? Millor.
Prefereixes els gats que les persones, ja ho veig.
Una mica sí.
Va, fem una pausa i coneixem una plataforma catalana. Sticking Love és la nova cançó de Roba Estesa, és la cançó del dia a Catalunya Ràdio. La cançó batega rima de fusió urbana, pop rock i arranjaments electrònics. A través de la lletra, el grup descriu la sensació de connectar amb les amigues en un ambient relaxat i divertit i la importància de tenir persones amb les que poder-se donar suport tant en els bons com en els mals moments. Roba Estesa, Sticking Love 2023.
Aquesta lenta camisa veia de passeu, sí. Tirons i cadena, l'inen i tan ready per repartir.
Ja fa dies que us diem que amb la intel·ligència artificial ens ajudarà a ser més productius. Avui tornem a parlar d'IA i també de ChatGPT, una tecnologia que ha impulsat molts projectes, però també ha ajudat a altres que ja existien a créixer i a millorar. És el cas d'una startup, es diu Happy Scribe, fundada a Barcelona el 2017 per Marc Asens i André Bastier. El Marc, que és avui amb nosaltres, hola, com estàs?
Hola, bon dia.
Benvingut. Per què vau crear l'André i tu Happy Scribe?
Doncs nosaltres l'hem creat quan érem estudiants i crec que els dos ens agradava molt construir coses i estaven els nostres plans muntar una startup en algun moment. Llavors el que va passar és que ens vam trobar amb el problema nosaltres. O sigui, érem estudiants, estàvem fent projectes a la universitat i el meu cofundador es va trobar que havia de transcriure 10 arxius d'àudio d'una hora i que es passaria les següents 2 setmanes transcrivint per la nit. I llavors aquí és on vam dir la primera idea i ens vam posar una miqueta a construir-ho.
Que això devia ser abans fins i tot del 2017, o sigui, la veu fundar Barcelona el 2017, però no sé si ha estat un creixement progressiu o hi ha algun moment en què s'ha disparat per algun motiu.
Doncs el creixement de l'aplicació ha sigut exponencial, però ha seguit una trajectòria similar.
Bon, no?
Sí, sí, sí.
I clar, suposo que és això, que Happy Scribe s'ha posicionat com una de les principals startups internacionals del camp de la tecnologia de veu a text, però clar, tot això ho heu fet abans de la irrupció del ChatGPT, suposo, no?
Correcte, sí, sí. El que té el ChatGPT és que és text a text, no? O sigui, et permet processar text i fer coses super, super interessants. I a part d'això, la nostra aplicació de Happy Scribe és molt interessant perquè es pot muntar a sobre. Llavors ara, si tu t'escrius totes les entrevistes que has fet, amb ChatGPT pots fer preguntes sobre les entrevistes. Tu pots resumir...
Ah, és a dir, que heu integrat això quan ha sortit el ChatGPT, l'heu integrat. Però abans d'arribar en aquesta integració, què fa exactament i com treballa Happy Scribe? Explica'ns-ho.
Sí, doncs Happy Scribe és una aplicació d'audiotexta per fer transcripcions i subtítols de forma automàtica. De fet, vam començar tot era automàtic i després d'un temps llavors vam introduir també un producte de transcripció professional amb lingüistes que estan distribuïts per tot el món.
I la precisió, dieu que és entre el 85 i el 99%?
Llavors, la precisió automàtica és molt alta. De fet, en els nostres tests interns és de la més alta que veiem. I això és gràcies a que amb totes les transcripcions que ha fet la gent, quan fan correccions, llavors utilitzem això com a feedback pel model i així aconseguim una precisió molt alta. I després estan els lingüistes, que si per la gent que vol un resultat perfecte, llavors ho poden corregir a sobre.
Ah, o sigui, també hi ha el tema de la correcció.
També hi ha el tema de la correcció, correcte.
Sí, sí. Llavors, a nivell de... Clar, la gràcia és quants idiomes traduïu. I si hi ha el català, aquesta és la pregunta. Que m'interessa.
Sí, clar, doncs des del començament que fem àudio a text en molts idiomes. De fet, són uns 70 idiomes i un cop tens en compte els accents, voren els 120. I, per suposat, el català està allà des del començament.
Clar, és que tenim un problema, no és veritat, a l'hora de transcriure, que hi ha eines al mercat, però, clar, com que moltes vegades no hi ha el català amb segons què, ho has d'anar fent i has d'acabar corregint el castellà,
sí.
Per exemple, a l'hora de posar subtítols en els vídeos, per dir alguna cosa.
Sí.
Clar, vull dir, hi ha poques eines que hi hagi el català, no? Clar, i se m'acudeix també aquesta pregunta a molta gent quan els hi reclamem, no?, que estan fent coses amb IA generativa o a través del llenguatge natural i dius, i per què no poseu el català? I diuen, és que són més diners. O sigui, vosaltres sí. Suposen més diners posar un altre idioma dins d'aquests idiomes?
Sí, la gràcia dels models que utilitzem d'intel·ligència artificial és que el model, l'algoritme, és el mateix per tots els idiomes.
Ah.
El que canvia són les dades amb el que l'entrenes. Llavors aquí el que importa és tenir moltes dades sobre català. I de fet per això, en el primer any ja vam introduir el català per anar recol·lectant aquestes dades, i llavors a mesura que avança el temps doncs hem creat un dataset molt important, i ara en català funciona molt bé, i de fet funciona bastant a prop d'en castellà.
Clar, segurament coneixes, no, el projecte AINA?
Sí.
El projecte, no, que va engegar la Generalitat, però també que ve d'un projecte també de gent altruista, que era el projecte anterior de Mozilla, no? Que, o sigui, que la gent estava introduint i diuen, necessitem moltes veus que parlin català, i clar, no sé si, per exemple, empreses privades com vosaltres heu pensat també en fer servir tota aquesta feina que hem fet.
Sí. Doncs ara mateix crec que part de les nostres dades en català venen del projecte AINA també. De fet, el que ens va sorprendre és que quan miràvem el dataset aquest de Mozilla, el llenguatge en català ja és supergran.
Clar, o sigui, Mozilla és una cosa internacional, i bé, que els catalans supermotivats donant la seva veu, no?
Supermotivats, sí.
Sí. Es nota molt això, no?
Sí.
I és a dir, que vosaltres heu accedit també en tot aquest, o sigui, almenys el projecte AINA serveix per alguna cosa.
Sí, ho hem incorporat, o sigui, amb les altres dades que tenim d'usuaris que han fet correccions també. Sí.
Quanta gent sou i quin volum de facturació teniu? O sigui, teniu clients molt destacats, he de dir, no?
Bueno, en tenim alguns, sí. Per exemple, el Parlament de Catalunya són un dels nostres clients, de fet, de fa 3 anys o així. Fa poc els vam tenir a les oficines, i va ser bastant interessant que ens expliquessin com havia avançat tot. I llavors, a nivell de volum de facturació, ara estem facturant vora uns 5 milions a l'any, i això ho estem fent amb un equip que és d'unes 20 persones. De fet, el rati és bastant elevat, i això ve perquè la forma com estem muntant l'equip, busquem muntar un equip que sigui petit, però on tothom sigui molt bo, sigui molt, molt full stack, pugui fer moltes coses.
Més àgil, no? Un equip petit que pugui ser àgil.
Exacte,
no?
sí.
I clar, no sé quants anys tens, però és la mitjana és de la teva edat? Quants anys tens tu?
Jo en tinc 27. Llavors en l'equip ara tenim més diversitat. És veritat que els d'enginyers tenim bastants enginyers del 95 de la UPC, però ara estem començant a diversificar, i bueno, la mitjana està més o menys per allà, però tenim més diversitat.
No, i realment, clar, és que tu no ho vols dir per humilitat, però veig que la BBC, la Generalitat, Nacions Unides, Spotify, fins i tot Forbes, no? I moltes coses, molta gent treballa amb vosaltres. Què us demanen tota aquesta gent? Què feu, per exemples de coses que feu?
Sí, doncs, per exemple, fem els subtítols de programes que surten a la televisió. A vegades hi ha alguna empresa que vol entrenar machine learning també, i llavors necessiten transcripció, i llavors els ajudem a fer el dataset. Altres cops fem transcripció d'entrevistes. És molt variat, de fet. Fins i tot un cop vam ajudar a una persona que tenia por als 80 anys i estava escrivint un llibre, i ja no podia escriure però podia parlar. I llavors va escriure el llibre, de fet, parlant un micròfon i fent totes les transcripcions amb HappyScript. Llavors hi ha molta varietat.
Clar, la gràcia és que sigui una eina que ho faci bé, perquè és veritat que al mercat hi ha un munt d'eines, però la veritat és que has de com anar corregint molt, no?
És que és molt difícil fer un algoritme que sigui molt precís. De fet, aquest és la nostra diferència, i és tot el nostre enfoc està amb la precisió, que és realment el que et dona el valor.
I heu arribat a calcular la velocitat que ho feu? Perquè és a dir, que si ho fas de forma orgànica, a fer, no, a transcriure, o bé automàticament, és en segons? O minuts? O com?
Si ho fas manualment, a transcriure, et porta el rati és com de 5 a 10. Per tant, si tens una hora d'àudio, ho fas en 5 hores o en 10 hores, més o menys per allà.
Això seria això, més o menys.
Sí, llavors, automàticament ho fa en segons, per suposat. És veritat que si el que necessites és una qualitat perfecta, llavors tu has de corregir a sobre, i te'n vas a un rati de 1, 2, 3... O sigui, encara queda una mica d'espai per córrer, eh?
I quan has dit corregir, vols dir corregir respecte al que t'ha donat la màquina,
per
no?
Per suposat, sí.
I també feu això, feu tasques de correcció, en aquest cas.
De fet, el primer que hem desenvolupat són uns editors que et permeten fer la correcció molt ràpida. Llavors tenen funcionalitat com, per exemple, un modo karaoke, on el text i l'àudio està sincronitzat, t'indiquen paraules en vermell quines paraules l'algoritme no està segur, i t'accelerarà tot aquest procés.
Teniu por de la competència? Perquè és que això de la IA s'està accelerant moltíssim, eh?
Aviam, és molt divertit.
T'agrada? Sí, et motiva, clar. Ja veig.
O sigui, s'està movent, s'està movent superràpid. Crec que ens agrada molt que som un... el problema d'àudio a text és molt fundamental. Llavors té moltes aplicacions. Llavors, a mesura que s'està movent molt ràpid a l'entorn, surten més idees per aplicacions. De fet, una cosa que ara encara... O sigui, bueno, ens estem mirant una mica des de fora és que podríem fer la capa de veu a sobre d'una cosa com ChatGPT. Ara amb el ChatGPT, llavors hi ha aquesta interfície que és nova, que és el Natural Language, la interfície de llenguatge natural, no? On en lloc de clicar botons, tu escrius text i llegeixes text, però hi haurà moltes aplicacions que seran amb veu. Tu estaràs parlant amb el ChatGPT i estàs escoltant
cada vegada més serà veu, no? Directament. Exacte. No escrit. Clar, i fa un parell d'anys vau posar en marxa el mercat de transcripció humana. Què és això? Què demostra aquest mercat?
Sí, això és el que comentava abans dels lingüistes, no? Ens hem trobat després d'un temps que molts dels nostres usuaris el que volien era una qualitat perfecta, no només l'automàtica, i que a més no es volien preocupar de tenir un equip intern per fer aquestes correccions. I llavors vam començar aquesta plataforma on gent de tot el món es pot apuntar, fan un examen, i llavors si el passen, llavors poden corregir. I és una espècie de globo, però per transcripció.
M'encanten aquests paral·lelismes. Escolta, ja veig que esteu motivats aquí a guanyar un gran mercat, i enhorabona per aquesta eina i per aquesta perfecció que aconseguiu. Gràcies. Una abraçada, Marc.
Gràcies, un plaer.
Va, tornem demà a la 1:05 amb més coses aquí al Pop-Up. Adéu-siau, us deixem amb el 4
de migdia. Vera, us ha ofert el Pop-Up de Catalunya Ràdio.